Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Nuvolat de temps de primavera inestable. Agafeu el paraigua perquè tornarà a ser un bon aliat per sortir avui al carrer.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 27 d'abril del 2021. Avui el cel ennuvolat serà la tònica dominant. De fet, avui i tota la setmana, ja ho vam viure avui, ahir, i seguirà els propers dies, perquè estem allò davant del típic temps d'abril canviant i variable. Per tant, ja ho sabeu, eh? Aquest és el temps que ens espera per avui i també pels propers dies. No hi haurà gaire diferència amb els propers dies. Avui al Baix Empordà, al Supermatí, us hem d'explicar que el risc de rebrot del coronavirus ha pujat fins als 486 punts. Hi ha 26.295 persones vacunades amb la primera dosi. Això és menys del 20%. Avui parlarem amb la directora assistencial de Salut del Baix Empordà per conèixer en quina situació estem i també per preguntar-li per aquesta campanya de vacunació. Per cert, a l'Hospital de Palamós hi ha 30 pacients ingressats, que és una xifra bastant alta, i tenim escoles amb grups confinats a Palafrugell, a la Bisbal, a Palamós i a Sant Feliu de Guíxols. També us explicarem avui al nostre informatiu diversos successos. Per exemple, han detingut a 6 lladres per diversos robatoris de pisos a Platja d'Aro i han detingut un conductor d'un camió a la Bisbal d'Empordà per cometre 7 infraccions de trànsit. No una, ni dues, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni sis, 7. I també explicarem avui al Supermatí les novetats respecte al Festival Ita, que són les 8:02. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà. És moment ara de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Aquí ja tenim aquí preparada. Tenim amb nosaltres la Paula Balcebre. Paula, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim connectada l'Anna Salvador. Anna, aviam si podem saludar-te. Sí, Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Titular, Eugènia, al Baix Empordà hi ha un risc de rebrot de 486 i hi ha 26.295 persones vacunades amb la primera dosi.
També hi ha 9.200 vacunats en la segona dosi aproximadament, i actualment hi ha 30 pacients ingressats i s'acumulen un total de 242 defuncions. A Palafrugell, la Bisbal d'Empordà, Palamós i Sant Feliu de Guíxols hi ha algunes escoles amb grups confinats.
Han detingut a Platja d'Aro 6 lladres, atenció, per robatoris de pisos. Potser algú que ens esteu escoltant us heu vist afectat per aquest robatori. Persones que ja han detingut.
Sí, la policia local de Platja d'Aro ha arrestat 6 lladres que han robat en pisos i apartaments en tan sols una setmana de diferència. Gràcies als avisos dels veïns i veïnes, les patrulles han pogut detenir-los quan acabaven de fugir dels llocs. La gran majoria eren robatoris amb força o temptatives a l'interior del domicili.
Déu-n'hi-do, doncs veurem aviam com acaba la situació. I després també un altre succés, el que us deia ara a la portada, que és que han detingut el conductor d'un camió a la Bisbal d'Empordà per cometre 7 infraccions de trànsit. Déu-n'hi-do. Aviam, explica'ns els detalls. Jordi Gafes.
Els Mossos han imposat un total de 7 denúncies per tot un seguit d'irregularitats, entre les quals portar maquinària per dur a terme una estafa de falsos operaris de paviment.
Déu-n'hi-do. Després ens expliques en què consisteix aquesta estafa dels falsos operaris. Hem de parlar del polèmic parc eòlic, el parc de molins eòlics per generar energia que s'està projectant a Roses, al golf de Roses, i que afectarà també, doncs, visualment la, tota la zona de l'Estartit i de les Medes. Vam parlar amb els responsables de l'associació que suposa aquest macroparc eòlic, en Jordi Puntjoan, un dels portaveus, que ens va dir que aquest projecte, sí, potser solucionarà un problema energètic, però deia també Jordi Puntjoan que repercutirà molt negativament en el sector natural, en el turístic i l'ecològic. Paula Balcebre.
Sí, a l'entrevista de divendres, Jordi Puntjoan ens va parlar sobre la plataforma Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava, per evitar la macroestructura energètica que afirma que danyaria completament el medi ambient, la costa i el turisme de l'Empordà. També va afegir que l'objectiu d'aquesta iniciativa energètica és un pla per afavorir les grans multinacionals amb el pla de fons europeus destinats a la implantació d'energies renovables.
I anem ja cap a la cultura, perquè ja ho sabeu, el Festival Ítaca està preparant molts esdeveniments per aquest estiu i pels propers mesos a tot l'Empordà, i ahir van celebrar el final del confinament comarcal i la possibilitat de desplaçar-se per tot Catalunya, anunciant una nit de concerts que tindrà lloc el 5 de juny a Gualta i amb un segell molt empordanès.
Segell empordanès s'afegeix a la programació d'aquest any i és el nom d'aquesta proposta que reunirà tres talents empordanesos, Masoni, Sant Josex i el cantautor emergent Jordi Serradell, durant una nit amb moltes sorpreses. Amb aquesta nit, el festival vol reivindicar els artistes quilòmetre zero.
Begoja prepara la 22a edició de la campanya gastronòmica del Peix de Roca.
Després que l'any 2020 quedés anul·lada amb caràcter preventiu a causa de la pandèmia, aquest 2021, la campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur tindrà lloc del 8 de maig al 6 de juny i participaran 12 restaurants que durant un mes oferiran als comensals diferents menús amb el peix de roca com a denominador comú.
Sant Feliu de Guíxols ha encet aquest dissabte la capitalitat de la sardana 2021.
Sant Feliu de Guíxols ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la capital de la sardana 2021. Es tracta d'un projecte festiu de debat i turisme anual per sardanistes i no sardanistes. L'acte de proclamació es farà aquest dissabte, dia 1 de maig, al Teatre Auditori Narcís Masferrer, a partir de les 5 de la tarda.
L'èxit de Sant Jordi dona impuls a les llibreries del Baix Empordà.
Això és el que va explicar a Ràdio Capital la propietària de la llibreria Vitela de Palafrugell, Gemma Garcia, que va comentar que pel que fa a les vendes d'aquest any és com si no hi hagués hagut pandèmia. Assegura que això els fa encarar la programació de més presentacions i exposicions a la llibreria amb més optimisme.
Doncs aquí a Ràdio Capital ja estem preparant alguna d'aquestes accions en col·laboració amb llibreries, eh? I aneu-vos apuntant alguna, la data del cap de setmana del 22 de maig a l'agenda, perquè aquí a Ràdio Capital n'estem preparant una de molt grossa. Parlem de Càritas, perquè a Càritas de Palamós Sant Joan ha editat un vídeo informatiu on podem trobar-hi realment tots els serveis que presta i els horaris d'atenció al públic.
Sí, recordem que durant l'any passat l'entitat va donar suport a més d'un miler de persones. Aquest vídeo presenta els diversos serveis, com ara l'espai de distribució d'aliments, el rober, la recollida de llibres o el programa Apadrina un avi.
Programa i un vídeo que tots hauríem de veure per veure realment el que cal fer per ajudar persones que estan amb molta necessitat al nostre voltant. Notícia en esports, que és que l'equip Massi Tàctic de ciclisme, ha guanyat la Copa Espanya de Bezain en el seu debut. Informació d'esports que ens porta en Jordi Gafes. Aviam si podem establir la connexió. Sí, endavant, Jordi.
L'equip de Torroella es va imposar en el Gran Premi d'Igarza, Guipúscoa, de 80,5 quilòmetres aquest diumenge. Fins a 9 ciclistes van acabar la carrera i la noruega Vita Heinz endugué la victòria cap a terres empordaneses.
Doncs moltes felicitats a l'equip ciclista femení Massi Tàctic. I hem d'explicar també, ara encara a Sant Feliu de Guíxols, fa un moment hi érem i ara hem d'explicar una altra notícia sobre Sant Feliu de Guíxols, perquè ho podran optar entre un supermercat o fer habitatges a la Rambla de Joan Bordàs.
Sant Feliu de Guíxols ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la capital de la Sardana 2021. Es tracta d'un projecte festiu de debat i turisme anual per sardanistes i no sardanistes. L'acte de proclamació es farà aquest dissabte, dia 1 de maig, al Teatre Auditori Narcís Masferrer, a partir de les 5 de la tarda.
Moment de conèixer la previsió del temps i ho fem com cada dia amb un dels nostres meteoròlegs, l'equip de meteoròlegs que tenim aquí a Ràdio Capital, avui amb en Marc Vila. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Continuem amb el cel ennuvolat avui, veig, eh?
El cel ennuvolat serà la tònica dominant de la setmana. Ja hi vam viure així. I seguirà els propers dies perquè estem davant de temps típic d'abril canviant i variable. Per avui la previsió tornarà a ser la inseguretat. El risc d'algun ruixat no el podem descartar i el paraigua serà un bon aliat per sortir al carrer. No esperem pluges tot el dia, sinó que seran plogims aleatoris durant tota la jornada. Plogims poc importants, però que deixaran les temperatures més curtes al migdia al Baix Empordà. Així que tindrem temperatures màximes que arribaran poc més dels 15 graus i mínimes menys fredes de l'ordre dels 10-12 graus. Per avui, també és notícia que es mantindrà l'avís de perill emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per alteració marítima al Baix Empordà, amb vent que girarà tramuntana i que amb el pas de les hores disminuirà la seva força. Un nou dia inestable dins una setmana que farà honors al mes i a l'estació que ens trobem. La primavera de ruixats ja ha arribat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari d'opinió avui al supermatí de Ràdio Capital, falten 4 minuts per un quart de 9 del matí, ens l'envia en Marçal Lledó.
Em semblaria estrany i fins i tot indesitjable pensar que els cossos s'adapten a les lleis, però la veritat és que en els darrers mesos he viscut el ritme del toc de queda, aixecant-me puntualment a les 6 i anant a dormir poc després de les 10. Qui ho havia de dir? Ara que ens ensenyen la pastanaga i ens diuen que aviat caurà, que ens el retiraran, el meu inconscient ja l'enyora. Quina mandra torna a obrir la porta a totes les possibilitats que ens obria la vida nocturna. Ens hem amotllat, fins i tot resignat, al fet absolutament inversemblant que la nostra jornada vital no durés 24 hores, sinó 16. I començo a intuir que som molts els que no ens hi trobem tan a disgust. Davant aquesta amenaçadora comoditat, és imprescindible que reclamem encara amb més força que el retirin ja d'una vegada, que ens tornin el que és nostre. Ja no ens alimenten molles, volem el dia sencer, parafrasejant l'Ovidi. Recuperar la nit ha de ser la primeríssima llibertat que ens cal recuperar de totes aquelles que ens han pres, qui sap si la pandèmia o bé aquells qui la gestionen.
Em sumo i crec, com deies, que cada vegada som més els que ens assumem aquesta petició.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui el comentari, ens ha agradat molt, el comentari d'en Marçal Lledó. La cançó del dia, fa molts anys a TV3 es feia una sèrie, La Cubana, que es deia, de La Cubana, que es deia Tresina S. Entre moltes paròdies musicals que es van fer, una d'elles, i molt celebrada, va ser una versió lliure de la mítica sardana La Moreneta. Coincidint avui amb Santa Montserrat, recuperem com a cançó del dia aquella simpàtica versió que es va fer. Això, felicitats a totes les Montserrats.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. A Ràdio Capital també vivim intensament els flors i violes.
Del 30 d'abril al 2 de maig segueix la programació especial que farem en directe des del nostre estudi situat al Centre Comercial Cavallers. Entrevistarem tots els artistes que passaran pels escenaris del Flors i Violes. Seguirem en directe el concurs de talent musical Palafrugell Canta. I tot això des del Centre Comercial Cavallers, decorat per l'ocasió amb la instal·lació El Renaixement. Vine a veure-ho. Del 30 d'abril al 2 de maig, Ràdio Capital també viu Flors i Violes. Vine a viure-ho amb nosaltres.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 20è aniversari des de FIMAC. Vosaltres en feu 20 i nosaltres en fem 10. La màgia de la ràdio. La màgia de la ràdio. Ràdio Capital és proximitat. Ràdio Capital és territori. Ràdio Capital sempre és on s'ha de ser.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio
Capital.
Supermatí a Ràdio Capital.
Al Baix Empordà, en aquests moments, el risc de rebrot pel coronavirus és de 486, per tant, molt, molt alt. Ara hi ha 26.295 vacunats amb la primera dosi i 9.277 persones amb la segona. Actualment hi ha 30, o almenys segons el darrer balanç del Departament de Salut, hi ha 30 pacients ingressats i acumulem per aquesta pandèmia 242 defuncions. Fem un repàs també de quina situació hi ha ara mateix a les escoles per culpa de la pandèmia.
L'escola Pi Verd de Palafrugell té ara mateix 23 persones confinades i hi ha hagut 5 positius en els darrers 10 dies. L'escola Torre Jonama i el municipi també té 41 persones confinades i 4 positius detectats en els darrers dies. A l'Institut Baix Empordà hi ha hagut 4 positius detectats també en els últims dies. D'altra banda, a la Bisbal d'Empordà, a l'escola Mas Clarà, hi ha 2 positius detectats en els últims dies i 19 persones confinades. També a l'escola Cor de Maria de la Bisbal, 30 persones confinades i un positiu detectat. I a l'Institut La Bisbal hi ha 161 alumnes confinats, atenció, i 14 positius detectats en els últims dies. A Palamós, a l'Institut Els Àngels hi ha 19 persones confinades per un positiu detectat. A l'Institut de Palamós hi ha 2 positius i també 2 grups confinats al Badruna i un positiu detectat en aquesta escola en els últims dies. A Sant Feliu de Guíxols, d'altra banda, hi ha 102 persones confinades i 9 positius detectats, i també s'han detectat 7 a l'escola d'Estació i 2 a l'escola Gaziel, pel que hi ha 48 i 17 alumnes confinats respectivament.
Aquestes són les dades, volem l'anàlisi i avui parlem al supermatí de Ràdio Capital amb la directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, l'Anna Rivera. Anna, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La pregunta de sempre, com estem?
Estem bé. S'està fent llarg, però estem bé, perquè, bueno, veiem esperançats que la situació millora dia a dia, sempre estem millor sí? que el dia anterior, perquè sempre tenim més gent vacunada. I això ens dona esperança. Ara que s'està fent llarg, estem cansats, això també és veritat.
Si estem cansats, és que jo a vegades penso és que és increïble, perquè si estem cansats fora dels hospitals, fora dels CAPs, és que no em vull imaginar dins dels hospitals. És que ha de ser increïble, ha de ser insuportable, això.
Bueno, però com que el que tenim la sort que la gent que ens dediquem a això, la gran majoria, ens agrada molt la feina i posem molta passió i la disfrutem molt, és un cansament, no sé com dir-t'ho, de treballar en una cosa que t'agrada. El que es fa llarg i el que és cansat ara ja no és tant la física ni la salut mental, que crec que tot això hem sigut bastant capaços de portar-ho bé, sinó que al final arriba, no sé, es fa llarg, que va tard, no sé com dir-ho, eh?
Ja la teva calia tenir-ho enllestit, això.
Exacte, costa, aquests últims mesos costa.
Ara el que passa, jo analitzant les dades, com a simple observador, en les últimes setmanes han pujat molt els casos. Vam arribar a mitjans de març amb una, un risc de rebrot baixíssim, molt pocs casos, no teníem un risc de rebrot tan baix des del juliol, i ara han tornat a pujar. A què és degut això?
Aquesta quarta onada nosaltres ens ha enganxat una mica de traspeu, és a dir, estem veient coses que no havíem vist a la tercera. Per exemple, una de les coses que ens sorprèn més és que sempre us explicàvem que a les onades, primer, detectàvem a la comunitat que augmentaven les PCRs positives, al cap d'una setmana, 10 dies, veiem que augmentaven els ingressos a l'hospital, i al cap d'una setmana, 10 dies, veiem que els pacients que estaven a l'hospital empitjoraven i teníem més pacients més greus dins de l'hospital, val? I seguíem totes aquestes onades que us anàvem explicant i us dèiem, ui, ara estem començant a notar la comunitat. Aquesta quarta onada, aquesta primera part de comencem a notar la comunitat més PCRs positives, ens l'hem saltat. És a dir, la gent arriba a l'hospital amb clínica de Covid sense saber què és un Covid. Llavors els diagnostiquem aquí i ja estan greus i els hem d'ingressar. Per tant, ens hem saltat tota la primera onada, la primera part que ens servia una mica d'avís, i ens hem trobat amb l'hospital ple, i fa una setmana estàvem a 30 pacients ingressats, sense haver tingut aquest previ avís de les PCRs, perquè nosaltres des de fa setmanes estem fent més o menys el mateix número de PCRs setmanals, més o menys les positives ballen entre el 8, 10, 15%, però no ens movem d'aquí. Llavors, hem vist com, no sé si és que segurament, que també és el que hem vist, la gent empitjora molt ràpid i no té temps d'adonar-se'n d'això, d'ai, que no em trobo bé, vaig a fer-me una PCR, o vist, em fan una PCR, tot aquest ens ho hem saltat.
Sí, això
per tant,
de fet ens ho hem trobat
massa,
a molts llocs.
Amb aquesta onada no sé donar-te masses. Ja.
Clar, això també ens ho hem trobat a molts, passa a tot arreu, vull dir, la xifra d'hospitalitzats deu ser, no sé si per la variant o perquè la gent no entenc per què, però ha crescut la xifra d'hospitalitzats molt ràpidament. Però clar, ara la gran dada per l'esperança, i tu ens ho deies, és que tenim el 23,5%, o almenys ahir a les 10 del matí aquí al Baix Empordà teníem el 23,5% de persones vacunades, almenys amb una dosi. Suposo que avui doncs aquesta xifra creixerà quan tinguem l'actualització d'aquí a hora i mitja. Això, esteu començant a notar que ja redueix almenys les defuncions?
Estem començant a notar que els pacients que tenim ingressats no són els que són vacunats. És a dir, si abans teníem unes edats de 80 i així de pacients amb Covid que empitjoraven i això, aquests ara n'hi ha menys i ara en tenim més dels trams que estem vacunant ara, però encara no estan tots vacunats, és a dir, dels 60, dels 70. Llavors, que això és degut a que tota aquesta part de la població dels 80 cap amunt o dels 75 cap amunt, que quasi tots ja estan vacunats, clar, no desenvolupa la malaltia que els faci ingressar a l'hospital, doncs té molta pinta que la causa sigui aquesta, perquè si no... No té massa explicació, la variant britànica, que és la que tenim ara, ningú ens ha dit que no afecti la gent de 80 anys. Clar. Simplement que nosaltres els de 80 els tenim coberts.
I això amb una única dosi, de moment. Vull dir que la gran majoria d'aquests, o una part important d'aquesta gent, té una dosi que sembla que les hospitalitzacions també les reduiria.
Sí, baixa, tot i que, aviam, avisar que tenim pacients que amb una sola dosi s'han infectat pel Covid, per tant, insistir en que encara que tinguis una dosi has de seguir tenint les mesures de precaució, i també explicar-vos que també tenim pacients que estan ben vacunats, que també s'han infectat pel Covid, però que no han desenvolupat la malaltia, és a dir, perquè han sigut contacte d'un cas positiu, els hem fet la PCR, aquesta PCR ha donat positiu, i a la gran majoria dels casos és un cas que no contamina, és a dir, està infectat però no contamina. Sí. I a més no desenvolupa la malaltia. Per tant, el missatge una mica és que encara que tinguis la primera o la segona i estiguis ben vacunat, hagin passat la setmana o els 14 dies des de la segona dosi, s'han de seguir prenent les precaucions pels que t'envolten, val? No tant per tu, que no desenvoluparàs la malaltia, sinó pels de casa, que encara no estan vacunats.
Anna, sempre ens dius que òbviament vosaltres no feu el rastreig dels casos, per tant no ens pots dir l'origen d'aquesta quarta onada, però sí que coincideix temporalment, aproximadament, podria coincidir el seu origen amb la Setmana Santa. Però tu creus que l'origen d'aquesta nova onada que ens afecta una mica més aquí al Baix Empordà que la resta del país és la mobilitat o la presència de turistes a la Setmana Santa?
La Setmana Santa, els models que nosaltres teníem, sempre expliquem, que nosaltres ens movem amb uns models matemàtics que ens passa al departament i que intenta apuntar el dia que tindrem, la setmana que tindrem el pic, tots ens ho relacionen amb casos de llits d'UCI ocupats. Llavors, els models que teníem degut a la Setmana Santa eren molt pitjors dels que ens hem trobat.
Mira que bé.
Val? És a dir, que la sensació seria que la Setmana Santa no ha fet tan mal com s'esperava que fes.
Bon, vas,
mira. Per tant, que la gent s'ha sabut comportar, tot i la mobilitat, la gent ha sabut doncs, mantenir les distàncies i seguir les mesures de prevenció molt més del que s'esperava que passaria.
Home, això és un element molt positiu i que a tenir en compte per, a partir d'aquest cap de setmana, també, perquè aquest cap de setmana ja es pot preveure que tindrem una munió de gent aquí ara que s'ha obert la mobilitat i si això... És un bon precedent, si més no, és un bon precedent i no sé si això és perquè tots som molt bons o pel temps, perquè va fer bon temps i vam estar tots a l'aire lliure, no entenc, però aquelles coses que a vegades ens, el que deies, coses que agafen la pandèmia et fa agafar les previsions que no saps ben bé si creure-te-les, si no, perquè no se sap ben bé.
Sí, això també ho comentàvem ahir al comitè de crisi, que hi ha situacions en les que tu preveuries un resultat molt més nefast del que ha arribat, o inclús hi ha zones de Catalunya que no sabem per què pateixen molt més que d'altres i que aquí ens falten encara factors per entendre, no? Perquè zones com la Garrotxa o Lleida han estat molt més castigades amb el Covid que, per exemple, zones com el Baix Empordà.
O perquè en l'última setmana l'Institut de la Bisbal, que ara ens ho deia l'Anna, han detectat 15 positius, que no és habitual en un institut trobar en tan poc temps tants positius, un dels quals és un docent. Vull dir que coses aquestes que té la malaltia...
Això també és una cosa que estem notant, que és que últimament pateixen més les escoles. Que les escoles estan tenint, no brots, però sí casos positius, que fan que es confinin més nens que poder fa un mes. És aquesta quarta onada que et dic que ens ha portat coses que poder no entenem si ens mirem les altres.
Doncs anirem aprenent de la malaltia, en tot cas veiem si puja la xifra de vacunats. Teniu quines dades teniu?
Això
segur. Quina previsió teniu per les properes setmanes a nivell de vacunes que puguin anar arribant?
Això ja no depèn del CIVE. Nosaltres d'una setmana a l'altra ens diuen les vacunes que arriben. Llavors, no ho sé, ara, per exemple, de dijous ens n'arribaran unes quantes, que tampoc encara no és allò massiu que ens van dir que arribaria, eh? Si nosaltres això encara no ho hem notat. Ens diuen que arribaran, que hi haurà un moment que n'arribaran moltes cada setmana, però això encara no ha arribat. Nosaltres el que us explicàvem, eh? A mesura que ens arriben les posem de seguida, perquè, bueno, és la nostra feina, al final a la nevera no s'han de quedar, i sobretot si són Pfizer que caduquen s'han de posar totes en 5 dies de plaç des de que ens arriben. Per tant, previsions pel que fa a percentatges de què tindrem vacunat i què no en podem fer perquè no depèn de nosaltres ni tenim pistes de què ens arriba cada setmana.
Ens arriben sobretot de Pfizer aquí al Baix Empordà?
Ens n'arriben de Pfizer i d'AstraZeneca. Recordeu que nosaltres tenim Pfizer que estem vacunant sobretot els CAPs o els punts annexes que en diem, i ara, a partir d'aquest cap de setmana, ja s'ha obert el punt vacunal massiu de Sant Antoni també per posar Pfizer per la gent de 70-79 anys, i ens arriba AstraZeneca, que també en posem en els CAPs en posem també en el punt massiu.
Les persones de 70-79 anys que ens estiguin escoltant o els seus familiars han de saber que es pot demanar cita prèvia, no?, per vacunar-se per aquest col·lectiu.
Això és nou. Exacte. Fins divendres passat, fins al dia de Sant Jordi, dit així, totes les persones de 70-79 havien d'esperar que des del CAP se'ls cités. Des del cap de setmana s'ha obert els punts massius també a vacunar, vull dir, que la gent de 70-79 anys es pugui demanar cita, igual que funcionava fins ara els de 60-69. Per tant, una persona de 70-79 que encara no tingui cita al CAP per vacunar-se, que estigui esperant aquesta trucada i tingui ganes de vacunar-se ja, pot entrar a la pàgina web per demanar cita i demanant cita podrà accedir a tots els punts massius de Catalunya per posar-se la Pfizer.
Doncs ja ho sabeu, la pàgina web jo ara mateix no la tinc davant, però sobretot,
vull dir,
no
és... vacunaciocovid.cat em sembla que és.
vacunaciocovid.cat. De fet, vull dir, estem plens de cartells a tot arreu en què diu, sí, parla d'aquesta web. Per tant, molt important, persones de 70-79 anys que ens estiguin escoltant o els seus familiars, que sàpiguen que ja els podeu apuntar per vacunar-los vosaltres mateixos. No cal esperar que truquin del CAP. Doncs anirem parlant i segur, mira, jo ara allò que es diu ara tant quan es parla amb metges especialistes, tant de bo haguem de deixar de fer aquestes trucades ben aviat, perquè voldrà dir que ja estem tots vacunats i ben segurs. Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà, moltes gràcies per passar un cop més per aquí pel Supermatí.
Bon dia.
Que tinguis molt bon dia. Més notícies aquí al Supermatí. Aquesta notícia de pel·lícula, la detenció de diversos lladres, concretament de 6 lladres, per robatoris a pisos al Baix Empordà. La policia local de Platja d'Aro ha detingut 6 lladres que van robar en pisos i en apartaments en tan sols una setmana de diferència. En un dels casos, fins i tot els policies van trobar-se un dels lladres amagat dins la casa. Gràcies a l'avís dels veïns, les patrulles van poder detenir-los quan acabaven de fugir dels llocs. Va ser un total de 7 detinguts en tan sols una setmana de diferència i la gran majoria per robatoris amb força o tentatives a interiors de domicili. Paula Balcebre, explica'ns quins són aquests diversos casos.
Bé, el primer d'aquests robatoris va ser el 16 d'abril, quan una veïna va alertar que uns lladres estaven robant en un pis proper i la policia va muntar patrulles que van donar amb els culpables. Un d'ells conduïa descalç amb un tel del peu. El dia següent, la policia local va detenir 3 lladres a qui un veí havia sorprès intentant entrar en un domicili proper. L'home es va encarar amb els lladres i aquests van acabar fugint. Els agents els van interceptar en un control proper. L'última d'aquestes actuacions, on la policia va tenir 2 lladres més, va ser a la matinada del 23 d'abril. Els arrestats van entrar en un pis i els veïns van avisar la policia i quan la patrulla va arribar va veure una dona que s'intentava amagar en una zona boscosa. La van aturar i va confessar que feia guàrdia i la seva parella estava robant el pis. I quan els agents hi van entrar, a dins es van trobar el sospitós amagat.
A banda, els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'un camió a la Bisbal per cometre fins a 7 infraccions. Jordi Gafes.
Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 35 anys de nacionalitat romanesa per 7 infraccions de trànsit a la Bisbal d'Empordà. El camioner no tenia llicència comunitària. A més, el van denunciar per cabotatge, ja que portava més d'un mes treballant per l'Estat, per conducció interrompuda, per no lliurar una albarà de càrrega, per tenir la revisió del tacògraf caducada, per no tenir paper per imprimir i una última denúncia per portar un dels pneumàtics completament llis. El camió ha quedat immobilitzat fins que no es paguin totes les denúncies imposades, que se'n deixen a 9.904 euros. A més, a dins del camió hi havia 2 retroexcavadores i més material per cometre l'estafa de falsos operaris de paviment.
Jordi, explica'ns en què consisteix aquesta estafa dels falsos operaris que deies.
L'estafa de fals operari del paviment consisteix en que una empresa ofereix el servei d'asfaltatge de camins a particulars i empreses amb un preu molt inferior al de mercat. Quan el client contracta l'obra, els operaris pavimenten el terreny en qüestió i en acabar li exigeixen que pagui una quantitat molt superior a l'acordada inicialment. Si els clients no accedeixen a fer el pagament, els operaris els amenacen per diferents vies fins que acaben abonant la quantitat final. Els operaris argumenten treballar per una empresa irlandesa, tot i que són de nacionalitats diferents. Els Mossos d'Esquadra van interceptar un camió de gran tonatge a prop d'un mas de la localitat de Torrent el 19 d'abril. A l'interior hi havia 2 màquines retroexcavadores per enquitranar que estaven amagades. També van trobar material divers per fer les obres de pavimentació. Els agents van traslladar el vehicle fins a la comissaria de la Bisbal d'Empordà i van demanar a una patrulla de trànsit que els fes una inspecció per veure si complia la normativa de transport terrestre. Aquesta inspecció es va saldar amb les 7 denúncies al camioner per valor de 9.904 euros i el vehicle immobilitzat fins que es paguin totes les sancions.
Parlem ara del polèmic parc eòlic que s'instal·la o que es preveu instal·lar a la Badia de Roses. Perquè després de poder escoltar divendres passat l'opinió, la versió dels impulsors d'aquest parc eòlic, els opositors a aquest parc, que és la plataforma Stop el Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava, asseguren que sí, que potser solucionarà el problema energètic, però repercutirà molt negativament en el sector natural, turístic i ecològic. Això ens ho deia el portaveu d'aquesta associació, que és en Jordi Puntjoan.
Sí, a l'entrevista de divendres, Jordi Puntjoan ens va parlar sobre la plataforma Stop el Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava, que és una iniciativa per aturar la macroestructura energètica que afirma que danyaria completament el medi ambient, la costa i el turisme de l'Empordà. El portaveu ha explicat que des de la plataforma recolzen l'ús d'energies renovables, però en aquest cas no està ben gestionat i és un projecte megalòman, amb una gran capacitat energètica que suposaria la creació d'una línia d'alta tensió per canalitzar-la.
És un projecte que té una capacitat entre mig i un reactor nuclear, és a dir, estem parlant de 1.000 megawatts. Aquesta producció d'energia que es vol produir al davant de les costes de la Costa Brava Nord, del nostre litoral, s'ha de canalitzar i després s'ha de transportar fins a la línia d'alta tensió que passa entre Figueres i Girona. Llavors, això vol dir trinxar per la part de mar tot el paisatge de la primera línia dels municipis que van des de Cadaqués fins a Begur.
Puntjoan afegeix que el megaparc és un pla per afavorir les grans multinacionals que es volen aprofitar de les subvencions europees sense tenir en compte el medi i el context de l'Empordà.
Potser solucionarà un problema d'energia, però ens destrossarà tot altres sectors, com és el sector turístic, el sector ambiental, el sector natural, a més amb un projecte que sense fons europeus no és viable econòmicament. Des del punt de vista de l'empresari, quan una persona aborda un projecte que ja és insostenible econòmicament sense una subvenció inicial d'aquestes característiques, és un projecte fallit.
Doncs aquesta és la versió dels opositors a aquest parc eòlic marí. Marxem cap a Sant Feliu de Guíxols. Perquè Sant Feliu de Guíxols podrà optar entre un supermercat o fer habitatges a la Rambla Joan Bordàs. Això és una notícia que ens explica en Sergi Villena.
Agafant el relleu de Perpinyà, que en va ser l'anterior organitzador, Sant Feliu de Guíxols ja ho té tot a punt per a donar el tret de sortida a la capital de la Sardenya.
Bé, aquesta és la notícia que havíem d'explicar, però hem d'explicar que s'han aprovat dues possibles alternatives d'orientació a la Rambla Joan Bordàs, a l'edifici, a la parcel·la que hi ha per construir la Rambla Joan Bordàs. O bé, implantar una superfície comercial o bé construir habitatges. Això permet a l'Ajuntament, en cas de no prosperar la transformació del solar en un supermercat, atorgar ràpidament la llicència per fer pisos i evitar així que l'espai estigui més temps en desús. Tot i que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del 2006 preveia un ús residencial per aquest solar, el 2019 una empresa d'establiment comercials va proposar posar-hi un supermercat. La modificació del POUM va utilitzar la possibilitat que la llei d'urbanisme permet establir alternatives d'ordenació per un mateix solar. Així, per tant, es podrà mantenir el caràcter residencial previst inicialment i també la implantació de la superfície comercial. Com a alternativa residencial preveu el que ja es preveia fins ara el POUM i només s'ajusta noves construccions als edificis veïns existents que estan reculats respecte al vial. Pel que fa a l'alternativa comercial, l'ordenació aprovada preveu una superfície mitjana gran formant una edificació compacta de mitja planta i un pis d'alçada que ocuparia tot l'edificable de l'illa, amb 6.100 metres quadrats de sostre. Més detalls, Sergi.
Per a qualsevol de les alternatives, es manté l'obligació d'urbanitzar el carrer Hernán Cortés, en el tram comprès entre la Rambla Joan Bordàs i el carrer Mas Balmanya, el mateix carrer Mas Balmanya i la connexió d'aquests dos amb el carrer Francesc Campai Viernés, vial paral·lel a la Ronda de Ponent. Un cop aprovada la modificació del POUM, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols podrà atorgar llicència tant per l'ús comercial com pel residencial. D'aquesta manera, si la proposta d'ubicar-hi una superfície comercial no tirés endavant, es podria impulsar ràpidament l'alternativa residencial.
Parlem ara de música. perquè el Festival Ítaca va celebrar ahir la fi del confinament comarcal i la possibilitat de desplaçar-se per Catalunya anunciant una nit de concerts que tindrà lloc el dia 5 de juny a Gualta. Segell Empordanès es dirà aquest projecte, aquest espectacle que s'afegeix a la programació d'aquest any, i el nom d'aquesta proposta reunirà tres talents empordanesos: Masoni, Sant Josecs i el cantautor emergent Jordi Serradell, durant una nit amb moltes sorpreses. Amb aquesta nit el festival, diuen, vol reivindicar els artistes quilòmetre zero.
Jaume Pla Masoni reprèn la gira de presentació del seu darrer disc, Desig Imbècil, un treball que aporta doble dosi de sinceritat, aquesta vegada a través de l'energia del rock. Actitud a raig i textos viscerals sense domesticar, tot amb una dosi de mala llet. Protagonista d'experiències singulars com la ja mítica gira dels 31 dies i autor de clàssics com Eufòria, No tinc temps o Ai lo diu, també és un habitual del festival on actuarà acompanyat de la seva banda de capçalera. I un altre clàssic, Carles San José, Sant Josecs, i imprescindible en una nit amb Segell Empordanès. A ell va reaparèixer el 2020 amb el primer material inèdit que publicava en 6 anys, A dos somnis, un disc que viatja de les escenes més quotidianes a un imaginari quasi mític i alhora que connecta amb la tradició i indaga en el mirall de les generacions. Un disc que també pren el pols al moment actual amb cançons com La Revolució, que semblen dibuixar un pont entre l'1 d'octubre i els dies de confinament. Completarà la nit talent empordanès emergent Jordi Serradell, que presenta el seu primer disc en solitari, Essa Viu, de l'any 2019. Després de molts anys de tocar la bateria en diverses bandes de punk i rock, aquest disc és un viatge que passa per estils com l'americana, l'indie, el pop, el folk i la cançó d'autor. Un treball sorgit del no-res on reafirma la seva existència i el seu renaixement. El festival que va presentar la programació ara fa dues setmanes manté un bon nivell de venda d'entrades i ja ha esgotat les localitats en diversos dels concerts programats, com per exemple el de Stay Homes, exaurides en 48 hores i del qual ja n'han programat una segona actuació.
I marxem ara cap a Begú per parlar de la campanya gastronòmica per excel·lència. Després que l'any 2020 quedés anul·lada per la culpa de la pandèmia, aquest any l'Ajuntament de Begú reprèn la campanya gastronòmica del peix de roca. Ho fa amb una 22a edició, amb grans novetats per adaptar el projecte a les mesures de seguretat i continuar amb aquesta iniciativa que, de fet, al pas del temps ja ha consolidat com un esdeveniment gastronòmic de referència, Anna.
Sí, aquest any 2021 la campanya gastronòmica de peix de roca de Begú tindrà lloc del 8 de maig al 6 de juny i comptarà amb la participació d'un total de 12 restaurants que durant un mes oferiran als comensals diferents menús amb el peix de roca com a denominador comú. Els preus dels menús oscil·laran entre els 36 i els 68 euros. A més, aquests menús es complementaran amb diferents propostes culturals i lúdiques obertes a tota la població.
Doncs ja en tenim ganes, d'aquest festival d'allò culinari. Parlem d'aquestes activitats per començar. El tret de sortida de la campanya aquest 2021 serà el 8 de maig a les 12 del migdia amb el tradicional acte d'inauguració a la plaça Esteve i Cruanyes.
Enguany, però, per seguretat, no s'oferiran els tradicionals tastets a càrrec de restaurants participants. Vaya. Ni se serviran begudes. Tot i així, després de l'acte d'inauguració, la plaça Esteve i Cruanyes acollirà un concert musical a càrrec dels Cremats. El cap de setmana següent, el diumenge 16 de maig, l'Esplai Autèntic Begú, que enguany commemora el seu 5è aniversari, organitzarà a Sarriera a les 11 del matí el taller infantil Pintem Pedres del Peix de Roca. Mentrestant, del 22 al 24 de maig, Cinema i Gastronomia es tornaran a donar la mà un cop més a Begú amb un cap de setmana de cinema gastronòmic de la mà del Cinema Casino. Al llarg d'aquests 3 dies es podrà visualitzar la pel·lícula de temàtica gastronòmica El Cocinero de los Últimos Deseos. I el cap de setmana del 28 al 30 de maig, la campanya gastronòmica del Peix de Roca coincidirà amb el Begú en Flor, organitzat per l'Associació de Comerç i Turisme de Begú. Durant tot el cap de setmana, el poble i els seus carrers es guarniran de flors, música i concursos per donar la benvinguda i celebrar la primavera.
Pràcticament 3 quarts de 9 del matí, som al Supermatí de Ràdio Capital. Els llibreters estan molt esperançats amb el futur, amb el que els espera els propers mesos. Això després del gran Sant Jordi que van viure aquest any. Un Sant Jordi que, ja recordem-ho, va ser molt bo, ho vam viure tots, i a més ho vam viure aquí amb un especial informatiu a Ràdio Capital, i que, diuen, els ajuda a encarar els propers mesos amb energia. Ahir vam parlar al Supermatí amb Gemma Garcia, que és la responsable de la llibreria Vitela de Palafrugell. Ja la coneixeu. Doncs bé, ens va explicar això, que encaren els propers mesos amb molta energia. Eugènia.
Exacte. Gemma Garcia va explicar que a Palafrugell hi va haver un gran ambient durant tota la diada. A més, també va comentar que a nivell de vendes va ser com un altre any normal, com si no hi hagués pandèmia. Per aquesta raó, Garcia va assegurar que això serà un impuls pel sector per encarar el que quedi de pandèmia amb més optimisme.
És a nivell de resposta de la gent, va ser sensacional. Crec que el que ahir vam viure tots els del sector del llibre és molta emoció. Molt veure la gent amb ganes, amb moltes ganes. Jo crec que tots necessitàvem un dia així.
I aquesta energia i optimisme a la llibreria Vitela de Palafrugell en concret es traduirà en més presentacions de llibres i exposicions. A més, Gemma Garcia va avançar que volen anar més enllà preparant activitats com tallers i clubs de lectura.
Sempre que hem pogut, n'hem fet. I la veritat és que estan funcionant molt bé, la gent està responent i, evidentment, anem en aquesta línia. Tot això volem ampliar amb tallers, volem ampliar amb clubs de lectura, però, bueno, ja irem fent a mesura que les coses es vagin posant. De moment, el que sí és clar és que continuarem amb la línia de presentacions i, mica en mica, a mesura que es vagin arreglant la situació, doncs irem ampliant també l'oferta.
Doncs ja ho sabeu, i tenim moltes ganes de poder també participar en aquestes accions que preparen les llibreries de casa nostra. Una última notícia d'esports. L'equip ciclista femení de Torroella de Montgrí, el Massi Tàctic, guanya la Copa Espanya a Bessain en el seu debut. Atenció, déu-n'hi-do amb aquesta victòria de l'equip Massi Tàctic. Jordi.
El Massi Tàctic UCI Women's Team va aconseguir el diumenge a Bessain, Guipúscoa, la victòria en la primera prova de la temporada de la Copa d'Espanya de la mà de la noruega Vita Hein. En el Gran Premi Garza de 80,5 quilòmetres, les de Torroella de Montgrí van aportar fins a 9 corredores amb l'objectiu de situar la ciclista noruega al capdavant de la classificació. Hein, que ja havia fet un bon paper en aquest inici de curs amb el Massi Tàctic, va assolir la primera posició de la classificació general amb 1 minut i 7 segons d'avantatge. L'equip va culminar amb una gran actuació en el Gran Premi d'Igarza i va veure com també finalitzaven la carrera Patri Ortega, Mireia Benito, Mireia Trias, Martina Moreno, Gabriel Pilot Fortín, Emma Grant, Olivia Baril i Belén López, d'un total de 200 competidores que albergava la prova.
Clar, Jordi, aquest any és el tercer any que l'equip està en l'elit dins d'un club fundat el 1990.
El Massi Tàctic Women's Team és el primer equip femení del club ciclista Baix Ter de Torroella de Montgrí. Aquesta és la seva tercera temporada a l'elit del ciclisme femení de carretera i té l'ambició que el projecte segueixi creixent després de superar amb èxit els dos primers anys, tot i que el 2020 va estar clarament marcat per la Covid-19. El Club Ciclista Baix Ter es va fundar el 1990 i va crear el seu primer equip femení ara fa 10 anys per donar projecció a tres noies de l'entitat que deixaven l'etapa de formació. Aquesta iniciativa va tenir molt bona acollida i fa 3 temporades comptaven amb 23 ciclistes catalanes, balears i aragoneses. Tot i la creació de l'equip UCI el 2019, el club empordanès ha continuat apostant pel creixement del planter i segueix disposant d'un segon equip amateur, Catema.cat, que participa en proves territorials. A més, l'aposta del primer equip pel planter és constant. Actualment hi ha consolidades Mireia Benito, Patri Ortega i Martina Moreno. A més, Marina Isant i Ariadna Trias, baixes aquest any, també van competir al Massi Tàctic i Mireia Trias, fitxada l'any passat, s'havia format el planter del Catema.cat.
8:49, notícies relacionades amb la sardana. Sant Feliu de Guíxols enceta aquest dissabte la capitalitat de la sardana 2021.
Sí, agafant el relleu de Perpinyà, que va ser l'anterior organitzador, Sant Feliu de Guíxols ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la capital de la sardana 2021. després que l'any passat l'arribada de la pandèmia no permetés la celebració prevista. Sant Feliu de Guíxols, amb gran tradició sardanística i noms il·lustres com el compositor de principis del segle XX, Juli Garreta, agafa el relleu de Perpinyà, que va acollir el projecte el 2019. L'esperat acte de proclamació es farà aquest dissabte, dia 1 de maig, al Teatre Auditori Narcís Masferrer, a partir de les 5 de la tarda. Està prevista l'assistència de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat, Maria Àngels Blasco, el president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Joaquim Rocabado, el coordinador del projecte Capital de la Sardana, Víctor Sallés, i d'altres autoritats del món de la sardana i la dansa. L'esdeveniment comptarà amb el traspàs simbòlic de la bandera de la capitalitat per part de Perpinyà i s'hi anunciaran els guanyadors dels Premis Capital de la Sardana 2021, que són els guardons amb més prestigi i reconeixement del món de la sardana. S'estrenarà també la sardana dedicada a la capitalitat i tot seguit hi haurà un concert amb la principal de la Bisbal i el grup d'havaneres Portbó. En tots els casos, se seguiran les mesures sanitàries anti-Covid. Aforament limitat, control d'entrada, desinfecció de mans, distàncies de seguretat, etc. El propòsit de la capital de la sardana 2021 continua sent el de reivindicar la sardana en clau local, acostar-la al jovent i divulgar-la a públics aliens al sector. La capitalitat de la sardana de Sant Feliu de Guíxols durarà tot aquest 2021 i fins al març de l'any vinent, quan Balaguer emprendrà el relleu.
I qui s'encarrega d'organitzar tot aquest projecte de capital sardanístic anual?
Doncs és la Confederació Sardanista de Catalunya, que és una entitat de tercer nivell que aglutina un doble vessant. Per una banda, totes les federacions sardanistes territorials de Catalunya i el Rosselló, i per l'altra, totes les organitzacions dels diversos actors sardanistes, com són les cobles, les colles i les associacions. La Confederació Sardanista de Catalunya és el punt culminant d'un procés per tal d'unificar totes les expressions i entitats sardanistes sota una figura que eviti duplicacions. És l'interlocutor únic per l'administració pública per a grans temes sardanistes d'àmbit nacional i promociona, difon i defensa la sardana.
Gràcies, Sergi Villena, i a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Crec que ja tenim connectat aquí en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Em sentiu bé?
Sí, et sentim bé. De moment, aviam si aguanta.
No me moc de lloc, ni un mil·límetre.
La identifiques, aquesta sardana, o què?
No sóc gaire sardanístic.
No cal ser sardanista. Escolta bé.
No.
Mira, és el Despacito.
En sèrio?
És que quan he vist que tenim una notícia sobre les sardanes, dic, vaig a buscar una sardana, i tenim l'única sardana que tenim guardada de tot el sistema de Ràdio Capital, és el Despacito en versió sardana. Ho trobo.
Ostres, a veure, Marc Clapé, se soluciona això ràpidament ja, sisplau, eh?
Amb en Josep Lluís Vidal, cada dimarts parlem de tecnologia i oci digital, i m'agrada fer cada dia aquest rodolí, també. Aviam, Josep Lluís, tenim titulars que avui m'han cridat bastant l'atenció. Per exemple, el primer, Facebook és percebut com la xarxa social amb més fake news.
Sí. A veure, ja sabem, hem parlat moltes vegades de les fake news, dels bulos, no?, que se'n diuen popularment. Però ara hi ha un estudi que s'ha publicat per part d'una consultora per part de la Universitat Complutense de Madrid, i és un estudi que s'ha fet, no?, entre una mostra bastant àmplia, i resulta, doncs, que Facebook és percebuda com la xarxa social, percebuda pels ciutadans de l'estat espanyol, per tots els espanyols, com la xarxa social amb més notícies falses, és a dir, amb més fake news, no? Dues de cada tres persones, perceben que Facebook és el lloc d'internet amb més notícies falses, amb més fake news.
Que potser tenen
raó. Això, per davant, que poder tenen raó, no... no sé, és molt complex d'analitzar això, no? Però sí que és veritat que esta és una plataforma percebuda amb molta més informació falsa per davant d'atenció de WhatsApp, que això sí que m'ha sorprès, no? Perquè realment jo, almenys jo, i això és una opinió molt personal, jo crec que per WhatsApp circula molta més informació falsa o de dubtosa procedència que no per Facebook, però vaja, insisteixo que és una impressió personal. I després també per davant de Twitter i, a més, atenció, consideren la gran majoria, aquests dos de cada tres, que LinkedIn és la plataforma més fiable.
Ah, sí, sí, podríem coincidir, no? Sí.
Té fama, sí, com a mínim. A veure, també hi ha molta cosa una mica dubtosa a LinkedIn, eh? Sense centrem en el terreny professional, però vaja, aquesta seria una mica la conclusió d'aquest estudi que s'ha fet per part d'una consultora encarregat per la Universitat Complutense de Madrid. Home, té una certa credibilitat aquest estudi.
Sí, és fiable. Les conclusions te les creus, realment.
Sí.
Ara que parlàvem de WhatsApp, doncs, es podran afegir missatges temporals de 24 hores.
Sí, correcte. Ara mateix l'opció dels missatges temporals, que recordem que és una opció que no ve per defecte activada, sinó que l'has d'activar manualment, tant sigui per un chat amb una persona en concret com amb un chat de grup, i en aquest cas ha de ser l'administrador del grup o els administradors del grup, el que podem fer és programar aquesta opció perquè certs missatges o els missatges, no, s'esborrin al cap de 7 dies. Una opció que es va implementar fa relativament poc temps i que ajuda, doncs, a que els chats no tinguin aquesta gran quantitat de missatges que tots sabem, doncs, que al final suposen un problema per trobar, sobretot, segons quines coses, informació, no? Sempre hi ha el típic en el grup de WhatsApp, no?, que pregunta, escolta, i això què era? Hòstia, tu, mira una mica més amunt, no? Bé, bueno, doncs això se soluciona amb aquests missatges temporals. Ara, com dèiem, només els missatges temporals es poden programar perquè desapareguin al cap de 7 dies. Però WhatsApp està estudiant, o està provant, millor dit, una altra funcionalitat per complementar aquesta, i és que els missatges es podrien esborrar en 24 hores. O sigui, encara serien més temporals, no? Per dir-ho d'alguna manera. Per tant, podríem escollir entre les dues opcions, eh? Esborrar entre 24 hores, o sigui, al cap de 24 hores, o l'opció que ara ja està disponible, que seria esborrar-los a partir d'una setmana d'antiguitat.
Vale, molt bé. Doncs, jo crec que això pot ser útil en alguns casos.
Sí, sobretot pels grups, jo crec, eh?
Sí. Vale. Clar, és missatges que tu envies, no missatges que reps. No pots dir, esborra'm aquesta foto d'aquí 24 hores. O esborra'm les fotos que m'envien pel grup d'aquí 24 hores.
Bueno, aquí hi ha una altra cosa, i és que WhatsApp també està treballant, i se suposa que durant aquest any també ho llançaran, amb una funcionalitat per esborrar també tot el contingut multimèdia, que sigui relativament antic. Perquè, clar, recordem que és que WhatsApp, el gran problema de base que té és que tot el que tu envies o reps ho emmagatzem en el mateix dispositiu. Sí. I això és un problema a la llarga, encara sí que tinguis molta capacitat.
Sí, no, més que res, perquè a mi m'està passant ara. Jo ara voldria recuperar fotos xules que tinc guardades al mòbil de potser fa 3 anys, però estan enmig d'una munió de fotos increïble.
D'una selva de
converses. Sí, de memes, de fotos d'altres persones que no m'interessen gens, coses així que no m'interessen. Jo vull veure les meves fotos. I això
jo el que faig és que en WhatsApp concretament no tinc activada l'opció de descàrrega automàtica d'elements multimèdia, ni de vídeos ni de fotos. Per tant, si alguna cosa m'interessa realment, el que he de fer és, a banda de rebre-ho, clicar a sobre per poder-ho descarregar. Llavors sí que s'emmagatzema en el meu dispositiu, però si no, no. Perquè si no passa el que dius, no? O sigui, hi ha de tot, coses que són útils i coses que no ho són tant.
Doncs aquesta eina està bé, també. I acabem amb Twitter perquè proven un botó per recompensar els creadors de contingut. Què vol dir això?
Doncs mira, la cosa és que en ple debat de com s'han de remunerar, com s'han de recompensar, com s'han de pagar d'alguna manera les persones o les empreses que generen contingut, i aquí s'inclouen els mitjans de comunicació, a les xarxes socials, no? Twitter està preparant, doncs, un botonet que seria accessible des del perfil d'un compte determinat, per al qual alguna persona interessada, un seguidor que tinguis, doncs, dins de la teva comunitat, consideri que el contingut que tu produeixes és de suficient qualitat i suficientment valuós com perquè pugui fer un tipus de donació, d'acord? O sigui, al final estaríem parlant de que Twitter faria d'enllaç, no?, entre el consumidor final i el productor d'aquest contingut per tal doncs, que fos remunerat si l'usuari final, el lector, doncs, ho considera oportú. No sé ben bé com funcionarà. Sí que és veritat que també tot això s'emmarca dins d'una estratègia de Twitter en la que d'aquí relativament poc temps s'han de llançar una altra funcionalitat que va una mica també en aquest sentit, i és una espècie de Twitter Premium que funcionaria mitjançant una subscripció. La cosa és que jo això sí que no ho veig, almenys aquí a l'estat espanyol.
Sí, Twitter ja té prou problemes com per posar-hi una subscripció Premium, no?